COPE Catalunya i Andorra.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE en el dia en què per una vegada el bàsquet li ha pres protagonisme al futbol en les tertúlies de cafè. I això fa feliç, entre d'altres, a l'Albert Díez. Albert, què tal? Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Joan.
Avui tornarem a parlar molt de bàsquet,
eh? Sí, senyor, és el que toca, és notícia, és actualitat i aquí estem per explicar-ho, clar.
Clar que sí, l'Andreu que s'ha d'estar al control de sol, l'Helena Condis a la producció, us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada. Oh
Top 5. Joan Verdú prioritza el projecte esportiu de l'Espanyol per renovar. De moment el club no té previst cap contacte amb el jugador. De cara al partit davant l'Atlètic de diumenge tornen Víctor Sánchez i Javi López, Cau Baena, i Esports COPE us explica que Mationi serà titular.
Top 4.
El Barça-Rigal és a les semifinals de la Copa de Bàsquet després d'eliminar el Real Madrid 111 a 108 en un partit que va necessitar de dues pròrrogues, partit històric on Pete Michael i Antetomic van ser els millors.
Top 3.
Demà a partir de les 7 de la tarda i per un lloc a la final el Barça-Rigal lluitarà contra el conjunt anfitrió, el Baskonia. Aquesta temporada, en els enfrontaments directes, una victòria per cada equip.
Top 2.
En canvi, el Barça de futbol té com a propera estació el partit del migdia de diumenge davant el Getafe. Recordeu que 47 anys després, el Barça torna a jugar un partit en horari matinal.
Top número 1.
La renovació de Leo Messi fins al 2018 obre la porta a altres negociacions que el Barça haurà d'afrontar. Aquest 2013 s'afrontaran les ampliacions d'Iniesta i Busquets que acaben contracte el 2015.
Entrevistes a Esports COPE.
Aquest divendres obrim el consultori futbolístic del José Mari Vaquero amb les inquietuds que ens heu fet arribar durant la setmana. Parlarem del Barça-Getafe del diumenge al migdia i passarà pel programa l'ex-Laugrana Xavi Torres, que ara juga al conjunt madrileny. I estarem a Vitòria, on ens espera el jugador del Barça-Rigal, Erasim Lorbeck.
El debat a Esports COPE.
Avui, com comentaves, Joan, tornem a obrir la finestra de l'opinió al bàsquet. Hem convocat al José Luis Galilea i també al Miguel Ángel Paniagua, els dos professors que comenten la Copa del Rei a la COPE.
La pregunta a Esports COPE.
A les xarxes socials, al Facebook i al Twitter, us demanem si veieu el Barça-Rigal campió de la Copa després de superar el Real Madrid. I l'Òscar Fraile diu que té més possibilitats després de derrotar a un dels favorits en un exercici de superació i amor pels colors. Si passa a la final, diu l'Òscar, la guanya segur.
Encara ens queda alguna entrada per anar demà a les 4 de la tarda al miniestadi a veure el partit entre el Barça B i el Guadalajara. Si voleu anar, Esports COPE us convida. Podeu trucar des d'ara mateix al 93-270-3777 o 93-270-3778. Repeteixo els telèfons, 93-270-3777 o 93-270-3778. Esports COPE us convida demà a les 4 de la tarda al miniestadi. Bon partit de segona entre el Barça B i el Guadalajara. 16 minuts per sobre de les 3 de la tarda. Avui el bàsquet tornarà a ser protagonista a Esports COPE. Per tant, hem de dir avui que la pilota ya votas por Sope.
Si eres de los que está harto de buscar los goles de la jornada en internet y terminar viendo a un mono bailando claque, tienes que entrar en nuestro club. Únete a Gillette Football Club, el mejor canal de fútbol de YouTube. Disfruta lo mejor de nuestra liga y las grandes ligas europeas en un mismo lugar, en alta calidad y totalmente gratis. Entra ahora en YouTube y regístrate en Gillette Football Club, tu canal de fútbol.
¿Tengo un cansancio encima?
Recupera tu energía con Revital. Una ampolla de Revital te pone en plena forma. Revital, energía para todo el día. Revital, en farmacias y para farmacias.
Vinga, comencem. El bàsquet i Leo Messi comparteixen avui portades. De seguida parlem abastament de tot el que va passar ahir a Vitòria, al Boes Arena, de la victòria del Barça sobre el Real Madrid i del que ha de passar també a les properes hores. Però abans, Leo Messi, renovat ahir fins al juny del 2018. Sònia Sanz, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
És la sisena renovació del crac en 8 temporades.
Totes les vegades que Leo ha hagut de passar per les oficines ha estat acompanyat per Joan Laporta. La d'ahir és la primera renovació amb Sandro Rosell com a president. Tot seguit, repassem els 5 contractes de Leo des que va signar el primer el 2004 i ho fem a ritme de mambo. Temporada 2003-2004. Leo Messi signa el seu primer contracte com a professional. Messi juga al filial. Té només 16 anys.
Y bueno, hace una semana atrás me llamaron y me dijeron que me iban a hacer profesional y que tenía que firmar. Y la verdad que es una alegría enorme.
Estiu de 2005. Torna a firmar un nou contracte. Messi passa a tenir fitxa del primer equip. L'argentí ve de guanyar el Mundial Sub-20 amb Argentina, on és escollit millor jugador del torneig.
Messi, allí està l'estrella. Contra Nigeria se decidió Maradona de la selecció major. Contra Nigeria en un juvenil, este zurdo viene a llenar un formulario. Ojalá que con el tiempo pueda completarlo con su firma. Lo estábamos esperando.
L'argentí començava a despuntar per evitar que el vinguessin a pescar. Això és la temporada 2006-2007. Se li redacta un nou contracte amb una clàusula de 150 milions d'euros. La durada es fixa fins al 2014. Temporada 2007-2008. En aquesta ocasió, a Messi se li augmenta la fitxa substancialment fins als 9 milions d'euros per temporada. Es manté la durada fins al 2014. Temporada 2009-2010. Ampliació i millora de contracte fins al 2016 i millora salarial fins per percebre 11 milions d'euros per temporada. La clàusula també s'augmenta als 250 milions. Messi mostra el seu desig de retirar-se al Barça.
Feliz, contento por subir muchos años acá, que es lo que siempre quería, ¿no? Con tranquilidad, son muchos años y uno nunca puede saber lo que va a pasar, ¿no? Pero, como dije recién, me encantaría terminar siempre acá en Barcelona.
Per suposat que volem tots els barcelonistes que Leo es retiri aquí en Barça. Seria, doncs, molt bonic i, a més, doncs, seria exemplar pel club aconseguir que Leo Messi es retiri al Barça.
Van 6 en 8 temporades. Aquest ritme jo crec que probablement Messi acabi completant les 8. N'hi queden dues per completar el mambo. Després de que hagin passat per oficina recentment Puyol, Xavi i Messi, la pregunta ara és qui serà el següent. Busquem la notícia del dia.
La xarxa Fort de Catalunya us ofereix la notícia esportiva del dia.
Aquesta pregunta té resposta, Sònia?
Sí, té resposta. Després de renovar Puyol, Xavi i Messi, el primer cas i més urgent, recordem, era el de Víctor Valdés, que acabava contracte del 2014. El club va citar els agents. Ja sabem tots que en aquesta ocasió, o en aquesta reunió, no es va donar opció a encetar una negociació. Ara, el següent cas, i primer de la llista, segons pot informar Sportscope, és el del brasiler Adriano. Ja s'han produït contactes amb el seu representant, Pablo Alfonso, i tal com ja va manifestar públicament el mateix jugador, la intenció és seguir vinculat al Barça. Adriano acaba contracte al 2014. Els dos següents casos ja són de pesos passats. Tots dos finalitzen contracte al 2015. D'una banda, Andrés Iniesta. Té 28 anys i està en la plenitud de la seva carrera. L'última renovació data de novembre de 2009 i la clàusula de rescissió llavors es va fixar en 200 milions. Mentrestant, Sergio Busquets, l'altre segon cas important a abordar aquesta temporada, va renovar el gener de 2011 amb una clàusula de 150 milions. També acaba el 2015, com és el cas d'Andrés Iniesta. I menció a part, es mereix el cas d'Eric Abidal. El jugador acaba contracte aquest 2013 amb opció de prorrogar-lo 2 anys més. Va signar al febrer de l'any passat i la seva situació judicial, ja explicàvem ahir, que el futbolista està pendent de rebre l'alta mèdica, que espera aconseguir-la a finals d'aquest mes, i per tant tot depèn, la seva continuïtat, de qui pugui tornar a jugar.
Algun dia, tots els agents secrets de la intel·ligència britànica diran el seu cognom abans que el seu nom.
Soler, Arnau Soler.
Però avui, només n'hi ha un.
Algun dia tots els motors seran com el Boost, EcoBoost. Però avui només n'hi ha un. Nou Ford Focus EcoBoost edició especial amb el millor motor de l'any, assistent d'aparcament i molt més per 13.900 euros. Xarxa Ford de Catalunya.
Sònia, gràcies, que vagi bé.
Adéu, molt bona tarda.
Avui els jugadors del Barça que fan festa, demà tornaran a la feina per preparar el partit de diumenge a les 12 del migdia. 12 del migdia, Barça-Getafe, a l'estadi del Camp Nou. Sembla que l'entrada serà espectacular, perquè tan bon punt els socis amonats alliberen entrades, ràpidament la gent les compra. Es parla d'una entrada mínim per sobre dels 80.000 espectadors diumenge al matí a l'estadi del Camp Nou. Aquest horari alterarà no només la preparació del partit pels futbolistes, també modificarà els hàbits de la gent que anirà a veure el partit i també la vida a les rodalies del Camp Nou. Elena Condis, bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, Joan, fa quasi 50 anys en l'últim partit de Lliga que el Barça va jugar al Camp Nou en aquest horari, a les 12 del migdia. Va ser la temporada 1965-66, els blaugranes van guanyar 3-2 a les Palmes. Torna, doncs, aquest horari, aquest diumenge, amb el Barça-Getafe de les 12, en què coincideixen 5 partits de tercera divisió. Entre aquests, el Muntanyesa Vic. El president de la Muntanyesa, Emilio Llamas, ha dit a Esports Cope que està convençut que els aficionats no els fallaran, encara que juguin a la mateixa hora que els blaugranes.
Yo espero que vengan todos como cada domingo al campo, por la sencilla razón que los socios de la Muntanyesa lo tienen bien claro, que por encima de todo está la Muntanyesa, que es a los que ellos defienden, y ellos prefieren jugar a las 12, y yo, pues sinceramente, los socios son los que tienen la palabra, y lo veo claro que habrá gente, porque el Getafe Madrid también se juega a las 12, y aquí por circunstancias en este barrio hay muchos del Madrid, y el campo pues estuvo muy bien.
Els que no faltaran a la cita matinera són 60 persones de la penya barcelonista d'Avià. El seu president, Ramon Fibla, ens explica el que han organitzat aprofitant aquest horari.
Sortim a 2:15, baixem cap a Barcelona, anirem al futbol, i sortim de futbol, doncs ja tenim programat, doncs ja hem reservat en un restaurant del Port de Barcelona, anar a fer un bon dinar, celebrar la victòria del Barça i fer una mica més de barcelonisme allà amb tots els companys de la penya. Aquest horari també permet, doncs, que molts socis que tenen nens, poder-hi baixar els nens, serà com una festa de les penyes.
I els bars de la zona es freguen les mans per esmorzars i vermuts. Alguns fins i tot ja tenen encàrrecs d'aficionats, com ens explica Francisco Rodríguez, que regenta el bar Mondoñedo de les Corts.
Sí, bueno, de hecho ya ha habido gente que me ha dicho que vendrían a desayunar, como se suele decir, de Gregor y Cuchillo. Son clientes del partido de fútbol, ¿eh? Para hacer un almuerzo y ya, pues, después del partido, esperamos, como todos los partidos, pero este es especial de la mañana, más vermut, más tapeo, y supongo que algunos se quedarán a comer, sobre todo gente de fuera.
Serà curiós de viure aquest partit, aquest Barça-Getafe, el diumenge al matí, en aquest horari gens habitual. Des de l'any 65, que el Barça, efectivament, no jugava un partit a aquesta hora. El Barça, cada cara a aquest partit, tindrà la baixa de Xavi, lesionat, a veure com arriba el rival. Per saber-ho, tenim comunicació amb el futbolista del Getafe, exjugador del Barça, Xavi Torres. Hola, Xavi, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Vosaltres teniu experiència en això de jugar a les 12 del migdia, no?
Sí. Sí que tenim algo d'experiència, perquè ja han jugat, crec que és la tercera o quarta vegada amb tota la temporada, i bueno, pues he de reconèixer que és una mica estrany, però estem ja acostumbrats a aquest horari.
Com afecta això a la preparació d'un partit?
Bueno, pues la única diferència és que en lloc de desayunar tostadas con leche, pues tens pasta i carne, no? Però bueno, després és igual, perquè nosaltres, de fet, quasi tots els matins entrenem, doncs és molt paregut.
El Barça s'estrena, eh? El diumenge, jugant aquest horari.
Sí, ojalá es pillem una mica dormits, però bueno, sabem que serà molt complicat puntuar al Camp Nou, però bueno, anem amb molta il·lusió i moltes ganes de fer algo que a dia d'avui no fa quasi ningú equip.
Uh-huh. Escolta, i de forma, com arribeu? Perquè esteu a la classificació, esteu bé, esteu en una zona tranquil·la, esteu fent bona temporada.
Bé, està clar que estem en una zona tranquil·la, ens agradaria estar una mica més cap a dalt, però bueno, queda encara molta temporada i bueno, i anem al Camp Nou, pues, com t'he dit abans, amb molta il·lusió i ganes de fer algo que quasi ningú equip fa, que és puntual al Camp Nou.
Sentiu que és invencible el Barça al Camp Nou o què, Xavi?
Bueno, sabem que és molt complicat, que estem parlant del millor equip del món, no? Tenen els millors futbolistes del món i bueno, però nosaltres si anarem al Camp Nou pensant que anem a perdre, pues no aniríem, no? Ja et dic que nosaltres anem amb la il·lusió de fer algo que per a nosaltres seria històric.
Uh-huh. Saps que aquí es parla molt de rotacions últimament. El Barça està utilitzant a les últimes jornades o en els últims partits un equip molt titular i sembla ser que a partir de diumenge això podria canviar. És a dir, que igual contra vosaltres, el Barça utilitza un equip amb no tants futbolistes de l'onze de gala, per dir-ho així.
Bueno, estem parlant de... Jo penso que no té un 11 de gala, el Barça té un 20 de gala, no? Jugue qui jugue, són els millors jugadors del món, però això que a mi lo de les rotacions m'és completament igual, perquè qui estiga a l'11 titular del Barça, parlant de futbolistes top 10, que dic jo. Mm.
Vosaltres arribeu amb alguna baixa al darrere, sobretot, no estarà Moyà, per exemple, tampoc Rafa en defensa, no?
Sí, tenim diverses baixes, tampoc està el Valera, sí. Juan Rodríguez al mig del camp. Bueno, hi ha diverses baixes i bueno, però nosaltres pues, també tenim una plantilla àmplia i bueno, estic completament segur de que jugué qui jugué pues, va donar-ho tot pel Getafe.
Xavi Torres, ha estat un plaer, gràcies i fins diumenge, que vagi bé.
Molt bé, un plaer. Merci.
La Cope amb el Barça. Tiempo de juego amb Paco González i Pepe Domingo Castaño. Aquest diumenge al migdia, al Camp Nou, Barça-Getafe. Manuel Oliveros, Joan Ballori, Sonia Sanz, Josep Maria Minguella, Marcos López. Tiempo de juego.
Cope, estàs informat.
És hora de marxar cap al Perú, és hora d'obrir el consultori vaquero.
Divendres.
Cada divendres el periòdico t'ofereix gratis Time Out Barcelona. Aquesta setmana descobreix els secrets del gòtic més autèntic i els millors llocs on menjar per menys de 7 euros. Només amb el periòdico.
José Mari Vaquero, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, buenos días, desde aquí.
Buenos días. Bé, ens parles des de Lima, on debuteu demà a la competició. Això per fi comença, eh?
Sí, la veritat és que portem un mes i el que més m'agrada a mi és la competició. Aleshores, sí que és veritat que és necessari per entrenar i, per altra banda, també en aquesta ocasió doncs, tenia que conèixer una mica més a nivell personal i futbolístic als jugadors, perquè això és nou per mi. Però la veritat és que, bueno, hem treballat bé i jo crec que estem bé per començar.
Contra qui debutem?
Debutem demà un equip que es diu Pacífic, que és un equip que ha pujat aquesta temporada, té un equip amb jugadors d'experiència, de grans, per dir d'alguna manera, i bueno, tu saps que sempre el primer partit és una mica d'aquella manera que no sabem què podem trobar, no? Però bueno, ahí estem, ahí estem.
Molt bé, doncs estarem pendents demà d'aquest Pacífico Juan Aurí, que, Helena, anem amb les preguntes quan vulguis.
Bona tarda, bon dia, José Mari.
Bon dia, com estem?
Bueno, José Mari, arranquem amb les preguntes. Este domingo tenemos un Barça-Getafe a las 12 del mediodía en el Camp Nou. Marc Gutiérrez quiere saber si has jugado algún partido a esta hora del mediodía.
Bueno, en Europa no, pero bueno, en México, en mi última etapa sí. Normalmente en México se jugaba muchos partidos los domingos al mediodía. En este caso, en concreto para el Barça, pues es una... Es una novedad, ¿no? Pero es más un aspecto psicológico que realmente algo que te pueda, yo creo, afectar, ¿no? Porque normalmente los equipos entrenan por la mañana y por lo tanto tampoco es un cambio tan importante. Por lo tanto, yo creo que es una cuestión de que se haya, desde el cuerpo técnico, se haya explicado bien las cosas, que no hay tanto cambio y que realmente es un aspecto psicológico, sinceramente.
Uriol Sánchez te pregunta si te sorprenden las pocas rotaciones que ha hecho en este caso ahora Jordi Roura en el Barça en los últimos partidos.
Bueno, yo creo que en el tema de las alineaciones no quiere decir que el servicio médico, los preparados físicos realmente tengan una importancia vital en este tipo de rotaciones, pero yo creo que el Barça el tema de las rotaciones lo lleva ya desde hace mucho tiempo de una manera muy sincronizada, muy por minutos, muy, como te digo, con comunicación con los servicios médicos. Por lo tanto, es algo que yo creo que lo tienen estudiado y preparado, y por otra parte también esto depende mucho del estado de forma de los jugadores, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que con la distancia que hay en la liga, yo creo que realmente quieren terminar de concretar esta diferencia con los que supuestamente creen que están mejor, y a partir de ahí pues luego tienen más tiempo también para dosificar. Es decir, hay momentos del año donde son importantes, y yo creo que este, entre la semifinal de Copa del Rey, entre esta diferencia de liga, es un momento importante.
Y ahora que decías sobre la liga, Lola Bellorbi te pregunta, el Madrid perdió en Granada. ¿Crees que los de Mourinho han tirado la toalla ya en esta competición?
Pues da la sensación que sí, aunque supongo que ellos dirán que no. Realmente yo creo que cuando lo ves tan lejos y lo ves imposible, pues ya tu subconsciente te lleva a abandonar un poquito, ¿no? No es que, como digo, digas, bueno, no voy a correr o no quiero ganar ese partido, no, pero el subconsciente, además, cuando las cosas salen mal en la liga, pues salen mal y ya aunque quieras no te metes, y por lo tanto yo creo que sí que es verdad que en el subconsciente de ese equipo, empezando seguramente por su entrenador, la liga está ya pues en un segundo término y saben que se juegan todo en la Copa y en la Copa Europa.
Y ya por último, José Bermúdez, Messi ha renovado. ¿Le ves, José Mari, retirándose en el Barça?
Bueno, yo creo que le he oído varias veces que le gustaría retirarse en Argentina. Yo creo que seguramente se retirará en Argentina. Pero bueno, primero, la primera reflexión yo creo que hay que hacer, que históricamente han venido todos los jugadores, los grandes jugadores que han venido al Barça y se han ido a jugar en Europa a otros equipos. Por lo tanto, tipo, pues Ronaldo desde Maradona, Ronaldo, es decir, todo el mundo se ha ido del Barça y ha acabado en otros equipos. Por lo tanto, hay que felicitar al Barça por esto, y hay que felicitar a Messi por ese, vamos a decir, bueno, pues ser un culé más, ¿no?, que ha venido desde la Pedrera y que realmente se siente absolutamente identificado. Y esperemos disfrutarle muchos años, pero yo creo que él acabará su liga en Argentina, porque ahora parece que todo el mundo da por hecho que Messi ya triunfa en Argentina, pero hay que recordar que le ha costado muchísimo que todo el mundo se haya identificado con él en su país, y yo creo que al final este finalcito de carrera yo creo que lo hará ahí en su tierra.
Perfecto. José María Vaquero, moltes gràcies, com cada divendres, i molta sort al debut, eh?
Molt bé, moltes gràcies i bon cap de setmana per tots.
3 minuts passen de 3:45, ha arribat el moment de parlar de bàsquet a Esports Cope.
Esports Cope, avancem notícies.
Jo penso que el segon punt d'interès és un indret entre Madrid i Barcelona, perquè a Madrid viu Javier Aguirre, que jo apostaria que serà el proper entrenador de l'Espanyol.
Cope, estàs informat.
Muy buenas, saludos aquí desde Vitoria. Un casi abarrotado Fernando Buesa Arena.
Rudy de tres, falla, pero qué rebotazo otra vez para este Nicola, que no Tibari, sino Mirotic. 8 puntos Mirotic, 11 Madrid, 7 Madrid. Ahora mandando para Carroll para Yol, triple al Real Madrid. 5 minutos casi ya jugados de este cuarto. Ataca, el balón va para Tommy y el canasto.
Necesita parar el juego ahora inmediatamente porque se lo está comiendo el Barça. Michael Canasta. El Barça coloca el 59-51. El Real Madrid se ha venido momentáneamente.
El Real Madrid acierta, falla, cualquier cosa puede pasar. Quedan 10 segundos, empate a 77. Balón para Yul de 3. Balón fallado, el balón se le va fuera al Barça y va a haber prórroga. Lo dijo Paco González. Importantísimo el rebote.
Tira a fallar.
Lorben a fallar. El rebote va para Tony. Ahí está Tony. Lorben. ¡Qué alta! Y contra Paco. ¡Vuelve a
aceptar! ¡Espectacular!
Impresionante lo de nuestro
Barça. Recordemos para los oyentes,
bueno, que ya había avisado en casa, no sé vosotros.
Que se ya... Recordamos a los oyentes que se enganchen ahora a la transmisión, que Paco González,
increíble,
dijo que iba a haber dos prórrogas.
Quedan 8 décimas, ¿eh?
De cuartas semifinales de la Copa.
Va a tirar a meter, ¿eh?
Ahí va, sí, yo creo que sí. Sí. ¡Lanza! ¡Canasta de vueltas! Quedan 3 segundos. De tres. ¡Gana el Madrid! ¡Lanza Yul! ¡Ahí! ¡Falló Yul! ¡El Barça gana! 108 al Madrid, el Barça semifinalista de la Copa del Rey de Madrid.
Aquesta és la pel·lícula Tiempo de Juego ahir d'aquest Barça 111, Real Madrid 108, després de dues pròrrogues. Albert, partit espectacular, emocionantíssim, històric, no?
Sí, jo crec que històric, sí, que encara tenim a la retina les imatges del partit d'ahir, i que si t'agrada el bàsquet, però bàsicament si t'agrada el món de l'esport, és d'aquells esdeveniments que recordaràs, no? Va guanyar el Barça, i jo crec que es van veure detalls interessants. El timó del partit el va portar el Barça, tot i la igualtat. Després, ja vam dir que el Real Madrid treu el bo i millor de Xavi Pascual com a entrenador, i crec que tàcticament ahir, amb la bona defensa i després també amb la rotació que va fer de banqueta, va demostrar ser un gran, en majúscules, entrenador. Dos detalls. El joc interior del Barça, absolutament determinant. Parlem molt de Tomic, hauríem de sumar a Wallace, Jaguay, hauríem de sumar també l'Orbeck. 54 punts va aportar el joc interior del Real Madrid pels 34 del Real Madrid. I després, guanyar té més mèrit si ho fas amb només 4 triples i amb la poca aportació d'un Joan Carles Navarro, que no estava al 100%.
Vinga, anem cap a Vitoria, que tenim múltiples comunicacions.
La Cope a la Copa del Rei de Bàsquet. Des de Vitoria, Pilar Casado, José Luis Galilea, Roberto Arrillaga.
La primera és amb un dels grans protagonistes del partit d'ahir, un dels homes clau, en el partit d'ahir. De fet, va fer el bàsquet que força la segona pròrroga quan tot semblava perdut pel Barça. Erasem Lorbe, què tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, menudo partidazo. No sé si es de los partidos más intensos y más emocionantes que has jugado nunca, el de ayer.
Sí, un gran partido y hemos disfrutado mucho, hemos jugado bien y también ha sido un gran partido.
Oye, al final ganasteis vosotros, pero pudo ganar cualquiera, ¿no? ¿O qué?
Sí, claro, ha sido muy igualado y nada, lo sabíamos antes del partido y ha sido como planteamos.
¿Le tenéis la moral comida al Madrid esta temporada?
Bueno, pienso que no. Es un partido y nada, siempre partidos contra el Madrid son muy difíciles, tienen muy buen equipo y nada, conseguimos de ganar ayer, pero tenemos que seguir adelante ahí. Tenemos Caja Laboral mañana, que es muy buen equipo y va a ser un partido durísimo.
Ahora te pregunto por eso, pero antes, la jugada que hace que el partido vaya a la segunda prórroga es una canasta que tú metes. El Barça falla tiro libre, tú recoges el rebote y la metes dentro. ¿Te da tiempo a pensar algo?
No, es un momento en partido que se toman decisiones. Nada, pienso que ha sido un grandísimo rebote y luego metimos.
Oye, ahora, como tú decías, Caja Laboral. Claro, hay mucha gente que dice, bueno, si el Barça le ha ganado al Real Madrid en cuartos de final, ahora ya tiene que levantar la copa, pero la semifinal será difícil también, ¿eh?
Nada, solo estamos concentrados para el siguiente partido contra Caja Laboral y ya sabemos cuánto es difícil de ganar aquí en su campo y nada, va a ser lo mismo mañana.
Erasem Lorbeck, mucha suerte y felicidades, gracias.
Ok, gracias.
No ens movem de Vitoria i ahí tenim una de les enviades especials de la COPE, la Pilar Casado. Què tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Un menudo partidazo vivimos ayer, ¿eh?
Durísimo, muy duro. La pregunta es qué factura le va a pasar al Barça físicamente, porque evidentemente otro partido muy distinto tuvo el Baskonia, que, bueno, es verdad que quizá los dos primeros cuartos más igualados, pero a partir del tercero se abrió mecha en el marcador y la verdad es que, bueno, en teoría debe de llegar un poquito físicamente mejor que el Barça, pero yo creo que ayer el Barça, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, es decir, esto no es la primera vez que sucede, desdibuja al Madrid, todo lo que son virtudes habitualmente en el equipo de Pablo Laso las oscurece hasta tal punto que incluso, bueno, pues le lleva a cometer errores como en los tiros libres. Por no ejemplo, sé, en sí. Ese, cuando hablabas ahora con Lorbeck, sí. Hablabas de ese balón que él mete en los últimos segundos de los 40 minutos. Sí. Pero si miras lo del tiro libre, bueno, ahora estábamos viendo hace un rato la repetición. El Madrid se equivoca en cómo carga el rebote en el segundo tiro libre. Entonces, bueno, va sumando errores. Y es verdad que ayer la gente de perímetro no está, que no todos los interiores del Real Madrid funcionan bien. Y evidentemente cuando el Barça ha hecho un scouting como el que ha hecho, bueno, pues tiene sus frutos.
Uh-huh. Oye, Pilar, no sé si en el Madrid ha dolido especialmente la derrota de ayer, teniendo en cuenta que, bueno, que la mayoría de gente, no todo el mundo, pero sí la mayoría de gente, le daba como favorito en el partido.
De hecho, Pablo había dicho que se habían ganado el derecho a ser favoritos. Vamos a ver, la gran duda que queda es cómo va a afectar esto de cara al futuro, y ya no hablamos de una jornada de Euroliga, la más inmediata que tiene que ir a Estambul, sino sobre todo, bueno, pues a medida que avanza la competición, porque probablemente te vas a volver a encontrar con el Barça. Es curioso, pero ayer decía Juan Carlos Sánchez que le daba igual, el máximo responsable del baloncesto del Madrid, que eso no iba a alterar los planes de futuro de la sección, es obvio, pero evidentemente el fiasco te lo has llevado, y la carita de los jugadores había que verla cuando salieron del pabellón. Evidentemente el fiasco ha sido importante.
Pilar Casado, Vitoria, muchas gracias, un beso.
Un beso.
El rival demà del Barça en semifinals, a partir de les 7 de la tarda, serà el Caja Laboral, que va guanyar fàcil al CAI per 88-64. Roberto Arrillaga, què tal? Buenas tardes.
Hola, què tal? Muy buenas.
Bueno, el cuarto de final de ayer, Barça-Madrid, estuvo brutal, muy emocionante, pero la semifinal de mañana no va a estar mal tampoco.
No, no. Va a ser no sé si tan bonita, porque es difícil encontrar en un partido de Copa dos prórrogas, es difícil encontrar en un partido partido de Copa que abre precisamente cualquier edición, dos equipos enchufados, dos equipos que si bien no estuvieron quizá defensivamente pues a la altura de lo que se esperaba, ofensivamente eran dos púgiles que se pegaban uno y otro, y respondía, cuando venía un puñetazo el otro respondía con un uppercut, así que extraordinario para abrir esta Copa. Y el de mañana, yo creo que tengo dudas, porque lo he preguntado a diestro y siniestro ahora a los jugadores del Barça, que son los que atienden y los que han atendido aquí, por la tarde serán los del Baskonia. Claro, ha habido dos partidos en el Wes Arena este año. El primero ganó el Baskonia por 11. Sí. El segundo lo perdió por 11. Vamos, ganó el Barça por 11.
El de Euroliga, ¿no?
El de Euroliga, eso es. ¿Qué ocurre? ¿Qué nos vamos a esperar? ¿Un partido de más de 10? O sea, que el que gane ya se lo lleva. ¿O nos vamos a ver a un partido igualado como el de ayer? Sí. Nadie ha sabido responderme, así que yo tampoco.
Sí, sí. No, tiene pinta que será un partido igualado y veremos qué pasa. Es verdad que ese precedente de Euroliga está muy reciente, que el Barça ahí cortó una racha de 17 partidos sin perder de caja laboral.
Correcto.
Pero bueno, mañana va a ser muy distinto, porque no sé hasta qué punto va a pesar también el hecho de que, claro, el Barça, el desgaste del partido de ayer es tremendo contra el Madrid.
Es algo que también he preguntado. Digo, al Barça no lo ha llevado bien este año jugar viernes y domingo, sobre todo por el domingo, ¿no? Que iba muy apurado y ha perdido muchos de los partidos que le han hecho precisamente no ser cabeza de serie, ¿no? En esta Copa del Rey, ¿no? Y eso es lo que va a ocurrir. Bien es cierto que a Baskonia tampoco se le ha dado muy bien, sí que ha sacado resultados, pero los partidos no han sido buenos y está en las mismas condiciones. Solo la diferencia entre uno y otro equipo está en la cantidad de jugadores en el banco, que lo tiene el Barcelona, y en la cantidad de minutos que hay de partido que este caso, y en este caso tiene más el Barcelona. La duda es difícil. Yo creo que algo tocados pueden llegar, porque ayer el Baskonia un cuarto y medio lo estuvo descansando la primera unidad, pero este Barça es mucho Barça, y ayer se vio que Brad Olesen está plenamente integrado y es un hombre ahora mismo que entra en rotación y en rotación en momentos importantes.
A ver qué pasa mañana. Antes recordemos hoy los otros dos partidos de cuartos de final, Valencia Estudiantes y Gran Canaria Bilbao. Roberto Rillao, un abrazo fuerte, ¿eh?
Un saludo.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Repetim avui, tertúlia de bàsquet, que ahir va quedar molt xula i avui quedarà millor encara. Primer, els bracafés a sobre la taula. José Luis Galilea, Vitoria, què tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, hombre, ¿repetimos carajillo o qué?
No, hoy voy a estar, yo que he estado en Italia, por lo que dice de Italia, un macchiato.
Un macchiato.
Un café intenso con un poquito de leche, una nube de leche.
Perfecto. Y Miguel Ángel Paniagua al Bracafé, ¿qué repite? ¿Vienés o también cambiamos hoy, profe?
Vienés. Y además, como sabía que me ibas a preguntar esto,
¿sí?
He leído un artículo de la Universidad de Newcastle,
¿sí?
En Inglaterra, que dice que beber café disminuye exponencialmente las posibilidades de cometer suicidio.
Ah, pues es bueno saberlo. Yo tomo cada día, así que estoy tranquilo.
Trae unos litros, ¿no?
Tu, Albert, què?
Jo, no, és una recomanació que m'ha fet el Gil, un cafè sol, però amb una miqueta de llet blanca, com si fossin llàgrimes del Real Madrid que vagin caient sobre el bracafé. Mira, ja el tinc aquí, ara començo a remenar. M'ho ha dit el Gil,
Molt bé, doncs ja tenim tots el bracafé. Vamos a hablar de lo de ayer, José Luis. Bueno, un auténtico partidazo, Tu ya decías que veías al Barça un pelín favorito. Pudo ganar cualquiera, pero no sé si hay algún motivo, tú crees, por el cual al final el que gana es el Barça.
Bueno, yo efectivamente tenía la sensación, ¿no? Lógicamente, cuando nos mojamos y damos nuestra opinión, pues siempre lo hacemos en base, pues lógicamente, a unos argumentos o a unas experiencias que hayamos podido tener, ¿no? Yo sabía que mentalmente, que en este torneo, el factor emocional juega un papel muy muy importante. Tenía claro que el Barça en este caso jugaba con ventajas, y eso además le sumas que estaba en un momento de forma excepcional y bueno, y que además pues tenía, la había pasado muy mal, ¿no? Y cuando uno lo pasa mal se fortalece muchísimo como equipo, como grupo, hace hacer piña y bueno, lo tenía muy claro, ¿no? Pero bueno, por otro lado, el partido fue muy 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 igualado, pudo ganar cualquiera de los dos a pesar del dominio que manifestaba el Barça. Realmente el Madrid estuvo en el marcador todo el partido, claro. Y como muy bien dijo Pablo Laso en la rueda de prensa, estuvieron a un rebote de poder pasar a la semifinal, ¿no? Es así, pero vamos, el caso es que el Barça está ahí adelante y que bueno, pues que de alguna manera pues ha tapado muchas bocas y ha puesto encima de la mesa pues una una apuesta muy clara de que va a ser un equipo que opta a todo.
Profe, a ti te lo preguntaré distinto. ¿Por qué pierde el Madrid ayer?
Perdona, no te he oído bien.
No, que te pregunto lo mismo, pero al revés. ¿Por qué pierde el Madrid ayer el partido?
Bueno, porque ejecuta peor el plan que el Barcelona, ¿no? Cuando un cuerpo técnico prepara un partido y se lo comenta a los jugadores, establece un plan de juego, ¿no? Y entonces el Fútbol Club Barcelona tenía muy bien estudiado al Real Madrid, el Real Madrid tenía muy bien estudiado al Barcelona, obvio decirlo, pero el Barcelona ejecutó mucho mejor ese plan que el Real Madrid. Yo al Real Madrid le vi siempre a remolque en el partido. El Fútbol Club Barcelona tenía muy claro cuáles eran los focos de anotación y los focos en donde se podía hacer daño al Real Madrid. Primero fue Pete Michael, luego fue un excepcional ante Tomic en la fase final en el tramo final del partido, y incluyendo el tiempo suplementario. Momentos muy buenos de Marcelinho Huerta, sobre todo frente a Llull. Y al Real Madrid, pues sinceramente le vi por debajo, ¿no? Le vi siempre a remolque. Es verdad, y es cierto lo que dijo Pablo Laso, es verdad que el Real Madrid pudo ganar y que de facto estuvo a un rebote de conseguir la victoria, pero yo lo decía ayer, ¿no? Creo que el Barcelona mereció ganar este partido porque su organización y su concentración fue mayor y mejor que la del Real Madrid.
A mí me gustaría preguntarle a Galilea, por la semifinal, mirar hacia el futuro, por ese cansancio, ese desgaste que se está hablando. Bueno, van a ser casi 48 horas. Es cierto que el Caja Laboral tuvo que exprimir más en el primer tiempo, al que se llegó igualado ante el CAI. ¿Tú cómo ves esa semifinal, Galis?
Bueno, yo sinceramente creo que no va a pasar una factura especial. Y voy a explicar por qué. Bueno, sencillamente porque Xavi Pascual movió a la perfección el banquillo. Creo que plantearon el partido muy muy bien, tanto desde el punto de vista táctico como precisamente teniendo en cuenta que es un torneo en tres días. Y yo creo que en ese sentido no les pasa la factura, ¿no? Bueno, además, el subidón que produce el haber ganado un partido de esa intensidad contra el rival directo, el Real Madrid, y además pues bueno, hacerlo de esa manera, yo estoy convencido de que no habrá ningún problema, ¿no? Además, pues bueno, creo que otra cosa que hizo francamente bien y que quizás el partido lo permitió hasta cierto punto es el poder no cargar excesivamente de minutos a Juan Carlos Navarro, ¿no? Creo que eso va a ser un arma más que va a tener el Barça para las semifinales.
Profe, ¿le va a pesar al Barça el desgaste de ayer, mañana o qué?
Hombre, yo supongo que sí. Lo que pasa es que evidentemente cuando estás metido en una Copa del Rey, cuando además tienes, como bien decía Galis, ¿no?, el subidón de haber ganado un partido épico al Real Madrid, pues lo que te duele menos, los achaques que tienes parecen menores, y el jugador siempre se mentaliza a dar el todo por el todo, ¿no? Yo creo que va a ser un partido también muy duro. Lo gane quien lo gane, va a tener mucho sufrimiento y se va a dar una auténtica paliza contra el otro. Y bueno, aquí yo creo que el partido está muy, muy abierto, pero supongo yo que el Baskonia estará ligeramente más descansado, porque ayer, por ejemplo, lo comentábamos en la transmisión en directo, durante casi todo el cuarto periodo, Dan Tabak, el entrenador del Baskonia, tuvo a su primera unidad relajada y descansando en el banquillo, cosa que obviamente el Barcelona pues no pudo tener.
I tu, Albert, la semi de demà, com la veus?
Jo, òbviament, la veig igualada. Crec que té més fons d'armari el Barça-Rigal, que tiene más equipo para la rotación. Es una plantilla muy amplia. Yo creo que el cansancio, con estas casi 48 horas que comentábamos, no va a hacer mella, pero yo sigo dando al Barça favorito.
Molt bé. José Luis Galilea, Miguel Ángel Paniagua, gracias a los dos. Un abrazo, que vaya bien.
Adiós.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Bracacé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
BBVA te trae todo el espectáculo y la emoción del mejor baloncesto del mundo. BBVA, banco oficial de la NBA. Adelante.
Rematem i tanquem el bloc de bàsquet, Albert, fent l'apunt diari de la NBA.
Sí, avui amb una bona notícia, perquè Ricky Rubio, el base del Masnou de Minnesota, estarà al cap de setmana de les estrelles, disputarà el partit de les estrelles emergents. Com a mínim tindrem representació espanyola i catalana. T'explico també molt ràpidament que aquesta matinada estarem pendent d'una banda del partit de Memphis, de l'equip de Marc Gasol, rep a casa Golden State Warriors a partir de les dues de la matinada, i precisament Ricky Rubio, partit interessant, davant un dels millors de la NBA, també a les dues Minnesota davant els Knicks de Nova York.
Inspiración, expiración. Inspiración, expiración.
¿Estás pensando en reformar la casa? ¿En cambiar de coche? ¿O tal vez viajar por el mundo? Entonces, respira tranquilo. Ahora, en BBVA te damos el crédito personal para todo lo que necesitas. Además, te devolvemos el 10% de los intereses cada año. Infórmate en cualquier oficina BBVA. Adelante.
Reformas Decor. También reformamos su baño completo por 2.490 euros. Llame al 93-757-4512. Presupuesto sin compromiso. Reformas Decor. 93-757-4512. 93-757-4512.
Avui a la tarda, els sindicats escolars diuen prou i reclamen més serietat i responsabilitat al govern de la Generalitat. I amb motiu de Carnaval, ens disfressarem i visitarem dos dels carnavals més importants de Catalunya.
Aquesta tarda a les 6...
La tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Amb Carles García Pastor.
Set minuts i les 4 de la tarda. Parlem de l'Espanyol. Aquí arriba el Quique Iglesias, que ve disfressat amb la samarreta del Barça. Hola, hola Quique, bona tarda, què tal?
Què tal, José Luis Gil?
Diumenge a les 7, l'Espanyol, que juga a Sant Mamés contra l'Atlètic Club, i avui ha parlat Verdú. Ha parlat del seu futur, diu que per quedar-se a l'Espanyol ell vol bàsicament un projecte.
Sí, és el projecte esportiu, el que venim dient sempre. No? El capità no renovarà qualsevol preu, així que no serà fàcil que el club plantegi una negociació ràpida amb ell i el seu representant. Segons he pogut saber, encara no hi ha una data marcada perquè el club citi a Màgic Díaz per recuperar unes negociacions que estan aturades des de l'estiu de l'any passat. Cal recordar que acaba contracte el 30 de juny i que Verdú ja va marxar del Depor fa uns anys per arribar a l'Espanyol lliure quan va acabar el seu contracte. Avui Verdú, com deies, ha passat per sala de premsa, ha tornat a dir que l'Espanyol és la seva prioritat, que esperarà el que faci falta, però que n'hauran de parlar i força d'on vol anar el club i si hi ha mires de futur optimistes per l'equip.
Bueno, clar, està clar que buscaré el millor, els màxims anys, els màxims de diners i tot, està clar, com busca tothom. Però després, a través de tot això, hi ha un altre tema, que és el tema esportiu. Quan vaig venir cap aquí, es va presentar un Camp Nou, un equip que bueno, la intenció era de fer un projecte per aspirar a coses molt importants, i aquest és un dels temes que almenys jo com a futbolista i com a persona és un dels temes que també valoro, i aquest és un dels temes que valorarem i que hem parlat i que l'estiu vam parlar i que seguirem parlant d'aquí fins al final. I, bueno, és una situació agradable i més amb la meva forma de ser, no? Que això de ser protagonista per una cosa com aquesta, doncs crec que almenys a mi no m'agrada gens. Ojalà estigués ja tot solucionat, que l'ideal seria, com ja vaig dir-ho a l'estiu, no? que estigués aquí molt més anys, que no es parlés d'aquest tema i que parléssim de lo realment important que és l'equip, i que quan acabi l'any realment puguem estar en les posicions que ens mereixem, que és molt més a dalt del que estem ara. No sé el que pot passar millor d'aquí una setmana, 15 dies, si el club es reuneix, si no es reuneix, si arribem a un acord o no. Jo esperaré fins a l'últim moment, esperaré, en aquest cas l'Espanyol, fins que s'hagi de prendre una decisió, i quan s'hagi de prendre la decisió seré jo el primer en informar del que sigui bé o dolent el que pot arribar a passar.
Aguirre ha donat avui la llista de convocats. Tornen Víctor Sánchez i Javi López, són baixa Baena per sanció i Tijera per decisió tècnica. Hem pogut saber que ahir a l'entrenament de l'Espanyol a porta tancada Aguirre va provar amb Mationi.
Bien!
És el Tomàs Guas. A Mationi com a titular en el lloc de Javi López, habitualment. Mationi va tornar la setmana passada, així que el brasiler en principi tornaria a jugar a Sant Mamés. Demà tots citats a Cornellà a quarts de 8 del matí, inclús tu, per fer la sortida del boleto parell de les 8. Vol a Bilbao, entrenament a l'Ezama i conferència de premsa de Javier Aguirre. Et vull demà a les 8 a Cornellà, eh?
Allà estaré.
Diumenge, darrer partit de la història de Sant Mamés, a l'Espanyol du 999 derrotes a primera. Esperem, com venim dient tota la setmana, que la 1000 no arribi aquesta setmana.
Allà estaré si em convides a esmorzar al bar de Sant Adrià.
De Cornellà, sí. A l'Esplau, a les 8, estaré allà amb tu. Per
quina és l'especialitat de la casa?
Frankfurt.
Frankfurt.
Un Frankfurt.
Estan bons.
Estan bons els Frankfurt. Perrito caliente en castellà.
Deixem-ho aquí, que ens estem embolicant. Gràcies, Quique Iglesias.
Adéu.
Que vagi bé. 3 minuts i les 4 de la tarda, recta final d'Esports Cope. És divendres, per tant, arriba l'agenda esportiva del cap de setmana, com cada divendres, amb l'Helena Condis.
En futbol, a segona divisió A, avui a les 9 del vespre tenim Almeria-Sabadell. Demà a les 4 de la tarda, Barça-B-Guadalajara. Encara queden entrades per aquest partit, podeu continuar trucant. I a les 6, Girona-Hèrcules. Avui a les 9 també tenim Lliga de Futbol Sala, Zaragoza-Barça a l'Esport. A la Lliga d'Hockey Patins demà a les 7, Fergo-Aissa-Sant Feliu-Barça. I en handbol, Lliga de Campions, diumenge a 17:15 de la tarda, Fuxe-Berlín-Barça-Interesport.
Il Superstar!
No penso dir res.
Ja sé que és això.
Ja sap que és això, Batllori.
Sí, l'ombra i la tierra i tal, no?
Ho intueixes. Doncs vas ben encaminat, Batllori. Bueno, primer de tot, treu-me, sisplau. És que em fa mal aquí el punyal.
Punyal que t'ha clavat Albert Díez. No t'esperaves.
No, perdona. Ell m'ha recomanat un bracafé, m'ha dit, amb unes gotetes de llet blanc, òbviament, com si fossin llàgrimes que cau per la derrota del bàsquet.
Els autobusos, Gil.
I en el camino nos encontraremos. I al final, tot l'equip de Showtime, Showtime, les 4 de la mañana, Showtime, s'acabaran pujant al meu autobús.
Escolta, has mencionat a Félix Rodríguez de la Fuente.
Avui vinc disfressat de hiena. Per què vinc disfressat de hiena? Perquè em sento solidari amb les hienes. Em sento solidari amb aquests animals del qual tothom diuen que riuen. Al final, la hiena riu. Al final la hiena riu, per tant, al final ja veurem qui riu, si les hienes o els nyus.
Qui és la hiena de futbol?
La hiena de futbol, no penso contestar. No sé, és que aquest matí m'he aixecat, havia una hiena en la tele, la hiena jaja i el pollito pío, bueno, en tot cas, homenatge a Germán Retuerta Fernández Paniagua. Sí, conseller del Guadalajara, que el bon home ha trigat 19 dies en sortir caminant des de la capital de l'Alcàrria per arribar a peu al miniestadi i veure aquest Barça B Guadalajara. O sigui que el pobre home... Bueno, no sabem si han ensopegat amb hienes pel...
Però si passa l'AVE, no? Allà tenen estació d'AVE, no?
Sí, bueno, però l'home ha decidit...
No pot venir peu.
Va ple, a més, l'AVE, allà.
Està bé, tu.
Sí, bueno, però ha decidit fer-ho caminant. Tu ha passat per Mollerussa i per l'Almúnia de Doña Godina i
bon
no
passeig.
Sé quins pobles més.
Última hora.
Més jajas. Roda de premsa de Luis García, el tècnic del Getafe. La lista de bajas, nosotros ganamos, pero no tenemos ni tienen que llorar. Per ser, el jugador del quadre madrileny, Borja Fernández, és dubte. Ahir li va morir el pare i, per tant, no se sap si podrà participar d'aquest Barça Getafe que vostè viurà des de ben d'hora, sí, acompanyat del Quique Iglesias amb aquests brasburs, Sí, de quants euros, els brasburs.
Gràcies, Gil.
Ha, 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 ha.
Gràcies a tots. Bon cap de setmana. Seguiu a la COPE.